Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La policia espanyola, en col·laboració amb la marroquina, ha detingut un home al Marroc que presumptament volia atemptar a Sevilla. La Policia Nacional està registrant el domicili del detingut a la capital andalusa, segons confirma el Ministeri de l'Interior. Tot plegat ha estat en el marc d'una operació antiterrorista ordenada pel jutjat d'instrucció número 4 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional. El Ministeri recorda que des de la setmana passada s'ha reforçat la seguretat i el seguiment antiterrorista a motiu de la celebració de la Setmana Santa i de les eleccions. Salut ha pres nota de la proposta del govern municipal de Calella d'ampliar l'Hospital Sant Jaume, aprofitant el dret de volada negociat en el marc de l'operació urbanística que permetrà la implementació d'un supermercat a pocs metres de l'equipament sanitari. Es disposaran de 2.800 metres quadrats que l'executiu ha anunciat que posarà a disposició del departament perquè s'hi pugui traslladar algunes àrees del centre. Ràdio Calella, Lorena Sánchez.
La consellera de Salut s'ha referit a la proposta del govern local per posar al dia el centre hospitalari calellenc, pendent encara del pla funcional que fixi les inversions que són necessàries i les calendaritzi. Alba Vergés, que va visitar la ciutat per un acte de campanya, va explicar que coneix els termes de la proposta, però que la decisió sobre com s'ha de resoldre la situació d'envelliment de l'hospital no està presa i que, en tot cas, es farà en base a una rigorosa planificació de futur.
És molt recent, però sí que som conscients de que l'Hospital de Calella és un hospital envellit i que, per tant, en alguns aspectes no pot donar la resposta que caldria i, per tant, en això ens ho haurem de plantejar molt seriosament. Nosaltres intentarem planificar bé el futur perquè la gent de Calella i de tot arreu tingui els serveis adients amb les instal·lacions també que pertoquen. Encara no està definit res, això és molt recent, però evidentment nosaltres treballem sobretot en base a que la gent tingui el servei que correspon a un estat del benestar com el que volem.
El govern municipal va presentar al febrer el projecte que possibilitaria l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, aprofitant els 2.800 metres quadrats de volada negociats del projecte d'implantació d'un supermercat a l'anomenat sector del Mujal, que actualment s'utilitza d'aparcament públic de rotació per mitjà d'un contracte de lloguer amb la propietat.
I bona expectativa de vendes per Sant Jordi per part dels gremis de llibreters, floristes i forners. Enguany, el fet de caure a prop de Setmana Santa ha fet que en els darrers 5 dies, festius per molts, la venda de llibres s'hagi animat. Uau, Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
Una situació que sorprès els llibreters, tal com explica el president del gremi Jordi Caselles. Caselles ha assenyalat que ha permès veure quins seran els llibres més venuts al territori.
Pues són llibres importants, que els llibres que es poden vendre força bé, com pot ser aquest llibre tan bonic que s'ha fet de les fotos de Lleida, la Lleida desapareguda. Jo crec que és un llibre que aquest funcionarà molt bé pel fet que en aquests llibres a vegades la gent té aquella d'això, pues, hosti, m'acaba a mi això de començar a llegir, no m'agrada i tal, pues, en aquests llibres, i bueno, a banda d'això n'hi ha altres molts, des de l'Elogi del 3, de la Maria del Revés, els Altres de l'Oblit, les Oblides és un altre dels llibres que funciona força bé.
El gremi de floristes preveuen una venda similar a la de l'any passat. Anna Balanyà n'és la presidenta.
A partir de 3 a 10 euros, pot ser. Si són estructures d'aquestes, no, que pugen una mica més, no? Però vull dir, es poden trobar de tots els preus.
Un dels productes que ha vingut per quedar-se durant el Sant Jordi és el ja tradicional pa motiu de la festivitat, fet amb formatge, sobrassada i nous. Des del gremi de forners diuen que es podrà trobar qualsevol forn associat.
I a aquesta hora això és tot. Recordem que ara a les 4 comença la sessió al Suprem. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Això de la Setmana Santa és com una cursa de fons, és com una marató, una mitja marató. Aquells que correu de tant en tant segurament sabreu de què parlo. I és que conforme van passant els quilòmetres, conforme van passant els metres i els minuts, cada vegada tens menys força. Vas perdent fuelle, que es diu en català, vas perdent fons una miqueta, eh? Vas desfondant-te una mica. I això de la Setmana Santa és ben bé així. És curta però molt intensa. Conforme van passant els dies anem perdent aquest fons competitiu. Cada vegada les poblacions estan més buides, cada vegada hi ha més gent de vacances, cada vegada hi ha més persones que gaudeixen de temps d'oci,
No sé si això es tradueix en persones que van a la segona residència o que omplen les poblacions de costa. Això ens hauríeu de dir vosaltres, i de fet ho podeu fer si voleu. Podeu compartir amb nosaltres la vostra percepció amb missatges al Far FM a través de Twitter o a través de Facebook. Ens ho feu saber. Heu notat a la vostra població que hi ha més gent avui que no pas ahir? I previsiblement n'hi haurà més demà que no pas avui. Heu notat que això de la Setmana Santa és això, no? Que a poc, conforme van arribant els dies, cada vegada hi ha menys gent a la feina i més gent de vacances, i que tot això canviarà com un mitjó el proper dimarts, que serà dia de Sant Jordi, i que de sobte serà el retorn a la normalitat sobtada. Ho heu notat? Si és així, feu-nos-ho saber. I si no, també, feu-nos-ho saber. Volem prendre el termòmetre, el trem, el pols, a la situació ara mateix a Catalunya pel que fa referència a mobilitat. No hi ha masses embussos, ja els hi ha hagut uns quants, no hi ha massa problemes, el fet de que els nanos no vagin al col·le es fa notar i molt, però és cert que d'alguna manera es fa sentir, es fa notar allà on som, allà on vivim. Per tant, estarem atents i, evidentment, ens dirigirem tant als que esteu treballant com aquells que no i que us agrada aquesta hora de la tarda relaxar-vos o aprofitar el trajecte escoltant la ràdio, o que sou treballant a la feina i que sovint teniu el bon hàbit d'escoltar la ràdio mentre aneu feinejant. Ben trobats, avui el Far estarà, com sempre, fins les 7 en punt de la tarda. Avui i demà serem amb vosaltres compartint plegats aquestes 3 hores de ràdio que sempre tenen a veure amb el mar, amb la navegació, amb la pesca, amb el medi ambient, amb la sostenibilitat, amb els drets humans, amb les ONGs i, evidentment, amb tot allò que té a veure i que succeeix al vostre municipi. Estarem fins les 7 compartint plegats aquest espai que fem conjuntament en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, qui us parla, en Josep Maria Cano, i que veurem si al llarg de la tarda tindrem sorpreses. I és que tenim el president Torra de visita pel Maresme i aviam si podem parlar amb ell. Tenim en David Valverde i la Isabel González perseguint el president. Veurem si al llarg d'aquestes propers minuts, o propera hora, o propera hora i mitja, tenim l'oportunitat de poder parlar amb ell i preguntar-li què han vingut a fer a la comarca, com veu el país i, sobretot, com veu alguns equipaments com els ports. De fet, serà amb una visita a un port de la zona del Maresme. Per tant, serà fàcil parlar amb ell precisament d'allò que ens ocupa, la navegació, el mar, la costa, etc etc. Les manifestacions de dijous vinent. Bé, veurem fins on podem arribar i, en fi, us saludem, com dèiem, i ens posem mans a la feina fins a 7.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Navega amb el Far.
I per navegar, essencial, saber la previsió del temps, saber quin temps tindrem, quin mar ens espera, quin vent ens impulsarà, i d'això se n'encarrega cada tarda el Servei Meteorològic de Catalunya, qui ens fa la previsió per les properes hores. Per tant, saludem en Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda. La situació marítima d'avui es mantindrà tranquil·la amb predomini del marejol a mares de maró. El vent bufarà de component est amb xaloc al litoral nord i central i llevant a la Costa Daurada, d'intensitat feble o moderada. En general, el cel estarà serè o poc ennuvolat per núvols alts. Si bé, hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral central i sud, però sense risc de precipitacions. Pel que fa demà, arribarà una baixa pressió que s'instal·larà a la península Ibèrica i serà la que determinarà la situació meteorològica dels pròxims dies. Per demà, els models meteorològics indiquen una baixa probabilitat de precipitació, però el cel es mantindrà molt ennuvolat o fins i tot cobert, sobretot a les Terres de l'Ebre i de cara a la tarda. A banda, el vent bufarà amb ratxes fortes que podran superar els 60 km per hora. Serà de component est i dominarà el gregal a la costa central i sud i el llevant a la costa brava. A més, l'estat de la mar s'alterarà amb onades que podran superar els 2,5 metres d'altura, principalment a la costa Daurada, amb mar de fons de l'est. A la resta de la costa predominarà la forta maror, però és possible que se superi aquest llindar puntualment. Pel que fa a la temperatura, serà semblant i no hi haurà canvis importants. Al centre del dia oscil·larà entre 18 i 23 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i entre 16 i 21 graus a la resta de Catalunya. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Molt bona tarda. Doncs aquesta és la previsió del temps i aquestes són les temperatures.
I com us dèiem, tenim part de l'equip del programa de recerca, buscant darrere, seguint, de fet, la visita que el president Torra està fent en aquesta casa a la comarca del Maresme i, en concret, alguns equipaments portuaris. Unitat mòbil, Isabel González, molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs sí, ens trobem concretament al Marina Port Premià, on està previst que d'aquí uns minutets, com bé apuntaves, arribi el president de la Generalitat, Quim Torra, en una jornada de visita que ha fet per les comarques, per la comarca, vaja, del Maresme. De fet, aquest matí ha estat a la vila de Sant Pol, visitant la caseta del motor, una caseta de la qual en parlàvem ara fa unes setmanes aquí al programa El Far, i coneixent doncs tota aquesta tradició marinera que i que té aquesta vila. Com dèiem, d'aquí uns minuts està previst que arribi per visitar l'edifici de Capitania Marítima. Després, tot passejant pel port, també visitarà les instal·lacions del Club Nàutic en una jornada que clourà visitant un centre d'aliments que han fet conjuntament Premià de Dalt i Premià de Mar. Podrem parlar amb ell uns minutets breus, ens atendrà el president de la Generalitat i amb ell doncs intentarem copsar les seves valoracions d'aquesta comarca, una comarca amb la qual ja ens comentaven fora de micro que li té pres i té un vincle especial. Per tant, a veure què ens explica d'aquesta visita territorial que ha fet aquí al Maresme i expectants de que arribi.
Molt bé, doncs escolta'm, qualsevol novetat, línia oberta. Per cert, Marina per mi és un port privat, no?
Correcte, sí, ha fet la visita l'ha triat en un port privat, igual que ja va fer en el seu moment amb el port de Tarragona.
Molt bé, doncs suposo que els públics ja els coneix, per tant, s'ha dit a visitar.
Clar, anem a conèixer... Correcte.
Molt bé, Isabel, línia oberta per qualsevol cosa. Gràcies, que vagi bé.
Perfecte, gràcies.
Vinga,
a vosaltres.
Fins després, a reveure. Doncs estarem atents al llarg de la tarda de les novetats que ens puguin arribar des de la unitat mòbil, perquè d'altres novetats n'estem al corrent i us les expliquem tot seguit.
Connectem amb l'actualitat.
Per exemple, de la detenció que han fet els Mossos d'Esquadra d'un gironí buscat per una estafa multitudinària. Cristina Cantal.
Després de 15 dies, emperador desconegut, el veí de Girona de 33 anys, que presumptament hauria estafat unes 200 persones fent-se passar per un broker d'una coneguda entitat bancària d'Anglaterra, s'ha entregat a la policia aconsellat pel seu advocat. El presumpte estafador estava en cerca des del passat 29 de març, quan hauria fugit a Alemanya en un cotxe d'alta gamma. Fons policials creien que a principis d'abril hauria tornat a Espanya i que s'amagava a Barcelona. La unitat de delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra és l'encarregada de portar a terme investigació que encara no es dona per tancada. La xifra recaptada pel presumpte estafador podria ser multimilionària, ja que les persones li van confiar els seus diners, van aportar des de 25.000 euros fins a 150.000. En la seva presumpta piràmide hauria atrapat petits i grans inversors de Girona, però també de Segòvia, Barcelona, Madrid, Anglaterra i Alemanya.
I mentretant, al Garraf, el jutjat de Vilanova i la Geltrú ha decidit finalment prorrogar la presó provisional dels dos acusats del crim de Foix, Ivan Fernández.
La jutja ha decidit allargar l'ingrés de Rosa Peral i Albert López fins que se celebri el judici. D'altra banda, la magistrada també ha tancat definitivament la investigació i ha instat a la Fiscalia i l'acusació particular, la família de la víctima, a presentar els seus escrits incriminatoris. Aquesta decisió es coneixia ja al vespre després que tant Peral com López haguessin fet ús del dret a paraula per intervenir davant la jutja. Les compareixences es van celebrar amb dues vistes separades, de manera que ells no van coincidir en cap moment. Els dos investigats han mantingut la versió dels últims anys, amb què s'acusen mútuament de l'assassinat del també agent de la Guàrdia Urbana, Pedro Rodríguez, que, recordem, va aparèixer calcinat dins un cotxe a prop del pantà de Foix. La pròrroga de l'empresonament és per un període de màxim 2 anys, tot i que la previsió és que el judici amb jurat popular es celebri abans que s'esgoti aquest termini. De fet, fons judicials preveuen que el cas arribarà als tribunals la propera tardor.
I atenció, perquè hi ha un nou estudi que en aquest cas alerta de la disminució de la mida del peix blau a Catalunya. Judit Castells.
Segons un estudi realitzat per l'Institut de Ciències del Mar i encarregat per la Comissió Europea, la mida del peix blau a la Mediterrània nord-occidental disminueix i això pot tenir conseqüències en la reproducció i creixement d'aquestes espècies. Els resultats també assenyalen que la població de sardina i seitó és cada vegada més jove i que hi ha peixos que se pescaran abans d'haver-se reproduït per primer cop, fet que conduirà a la disminució de la capacitat reproductiva de la població. Els experts ho atribueixen a canvis ambientals desfavorables a les temperatures, les pluges, el plàncton i a una explotació pesquera alta. Com a solucions assenyalen la posada en marxa de polítiques de mitigació del canvi climàtic i una gestió que s'adapti a l'estat dels animals. D'altra banda, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha decidit crear l'Institut Català per la Governança del Mar, ICatMar, que recollirà informació detallada per la qual el futur disposi una diagnosi més acurada sobre l'estat de les poblacions.
I atenció perquè Vandellòs 2 ha patit una aturada durant el procés de reconnexió a la xarxa després de reparar un degoteig en el drenatge d'un generador. Daniel Rodríguez.
Segons ha detallat el Consell de Seguretat Nuclear, s'ha degut a l'actuació del sistema de protecció per senyal de baix nivell d'aigua, en concret el generador de vapor C, un dels del reactor. El sistema de control digital ha interpretat, per una maniobra errònia dels operadors de planta, una discrepància entre el cabal real i el que mostrava l'instrument com mesura, que ha activat l'aturada automàtica del reactor quan intentava connectar-se a la xarxa elèctrica. El Consell de Seguretat Nuclear ha informat que l'incident s'ha classificat de manera preliminar en el nivell 0 de l'escala INES. De fet, la central nuclear Vandellòs 2 ha tornat a posar en marxa ja tots els treballs de funcionament de la planta i la previsió és que es pugui sincronitzar la xarxa elèctrica durant la jornada d'avui dimecres.
I la Generalitat ha multat el restaurant Iot de la Platja Llarga de Tarragona amb 11.000 euros.
La sanció s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat, que ara dona un mes al titular del negoci perquè pugui presentar un recurs. El restaurant havia d'haver tancat portes, recordem-ho, el passat 30 de novembre, després d'acabar-se el contracte de lloguer que mantenia amb la Generalitat per aquest local. Just després d'aquesta data es va portar a terme una resolució de desnonament que obligava el propietari del restaurant a entregar les claus del local en un termini de 8 dies, tal com sí que va fer l'altre establiment afectat, recordem-ho, el Tòfol de Mar. El Iot, però, continua amb la seva activitat, el fet que impossibilita l'obertura del procés de licitació pública per la gestió d'aquest local de la Platja Llarga.
Per tant, veurem si finalment, després d'aquesta multa, donen les claus o no les donen, o segueixen operant el risc que comporta això, no? Suposo que hi ha més sancions i d'actuacions judicials encara més contundents.
Veurem què és el que passa. De fet, aquests 11.000 euros estan calculats, és un 5%, eh? És una multa coercitiva respecte al valor de l'immoble, que es calcula en una mica més de 200.000 euros. Hi ha qui deia avui a través de les xarxes socials que això pot ser la recaptació perfectament d'un dia d'obertura. Per tant, doncs, veurem què és el que acaba passant o no, però sí que és veritat doncs, que els propietaris d'aquest restaurant no volen deixar el local. Entenem que per la forma que s'han anat produint tots les licitacions i les pròrrogues d'aquest concurs, que recordem, en el Tòfol de Mar, tot i haver fet el concurs públic, va quedar desert perquè de les 5 propostes presentades doncs no s'ajustaven a les característiques.
També et dic que si són 11.000 euros és la recaptació d'un dia, jo tampoc donaria les claus. Que vagi bé, fins després. A reveure, Daniel.
Fins ara.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Com sempre, ens agrada el Far descobrir noves professions, parlar amb gent que treballa al mar en professions que siguin, de vegades, un tant diferents. I avui no és que sigui una gran descoberta, però és, com a mínim, curiosa. Ens la presenta la Judit Castells. Judit, amb qui parlem avui?
Avui descobrirem la professió d'arqueòlegs submarins amb Àngel Pasqual, historiador i tècnic al Museu de la Mar de l'Ebre. Bona tarda, Àngel, i benvingut.
Hola, bona tarda.
Àngel, què és l'arqueologia subaquàtica?
L'arqueologia subaquàtica és una branca de l'arqueologia i com a tal és una ciència que estudia les restes de les estructures socials, econòmiques i històrics, però sempre dintre d'un medi aquàtic.
És una professió molt antiga? Fa molts anys que hi ha gent que s'hi dedica en aquest àmbit?
com a professió és bastant moderna, tot i que els arqueòlegs subaquàtics parlen de que la seva professió s'ha desenvolupat tant a nivell tecnològic com a nivell científic al llarg dels anys. Per exemple, ells parlen d'una primera etapa que aniria tot el que és anterior al segle XIX, fins i tot gairebé arribant al 1500 abans de Crist, on els intents per desplaçar-se sota l'aigua dels humans han sigut a través de buscar aliment, recuperar elements enfonsats de valor comercial. Tenim l'exemple, per exemple, d'Aristòtil, és l'inventor del primer tub per respirar sota l'aigua, però també tenim constància de relleus assiris que mostren les odres, les pells de porc, inflades a mode de botella d'oxigen. Després ells daten un segon període, que estaríem amb el segle XIX i fins a mitjans del segle XX, on l'aparició de nous materials i les noves tecnologies obre a un major nombre de públic el que és la pràctica del submarinisme. Per exemple, és l'època dels grans descobriments subaquàtics, com Antecítera, on el mecanisme d'Antecítera és molt conegut, i destaca sobretot la figura de Jacques Cousteau, un dels inventors de molts dels artilugis que actualment utilitzen els submarinistes. I finalment arribaríem a lo que és l'actualitat, amb l'aparició i la consolidació de l'arqueologia subaquàtica com a ciència, i tindríem grans descobriments com, per exemple, el boom dels vaixells vikings o el jaciment d'Uluburun, un jaciment que mostra tot el comerç de la protohistòria.
I aquest aparell que deies que d'alguna manera xuclava l'objecte, com se feia?
Sí, bueno, és una de les grans diferències que trobem, per exemple, entre el que és l'arqueologia convencional i el que és l'arqueologia subaquàtica, que és el medi. Al treballar en un medi aquàtic, els arqueòlegs es troben diverses dificultats. Per exemple, a simple vista ja veiem que no és el mateix treballar a terra firme que sota l'aigua. Llavors, una de les grans dificultats que es troben és com evitar, com eliminar el que són les restes o el que són l'arena o les roques que es van trobant. Per exemple, ells utilitzen artilugis com una espècie d'aspiradors per xuclar el que és la sorra que es van trobant, però també bufadors per eliminar les restes que es troben incrustades a sobre dels objectes. Després també alguna de les dificultats que es troben és que el pas de la dificultat de passar un objecte que porta, per exemple, mils d'anys dintre del medi aquàtic a un medi terrestre, on les condicions de conservació solen ser diferents.
I entenc que aquests bufadors són enormes, no?, de tamany?
Sí, 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 funcionen a motor i són bastant grans.
I el que estudien exactament els arqueòlegs submarins?
Sí, els arqueòlegs estudien principalment derelictes, és a dir, vaixells enfonsats. Tot i això, poden ser vaixells que han sofrit naufragis, han sofrit un enfonsament a causa d'una guerra, un enfonsament bèl·lic, o ha sigut un enfonsament voluntari, per exemple, un cementeri de vaixells. També estudien llocs d'activitat marítima, com per exemple fars, ports, estacions balleneres o drassanes. També, per exemple, trobem assentaments submergits. Em ve al cap la llegenda de l'Atlàntida, on s'han fet prospeccions a Sicília i sobretot a la costa de Cádiz per buscar la mítica ciutat submergida. I també estudien, que és molt important, els sistemes de navegació i transport aquàtic. Per exemple, gràcies a això sabem que els vaixells romans, tota la flota romana, copiarà la flota cartaginesa.
Tots els professionals que s'hi dediquen han de tenir un títol de submarinista, perquè entenc que mentre duen al terme l'excavació han d'estar bastanta estona sota l'aigua.
Sí, una de les grans preguntes que a vegades es fa molta gent és com arribo a ser arqueòleg subaquàtic, ja que no hi ha una formació específica per a això. Els requisits que es demanen és tenir un grau d'història o arqueologia, però a més es necessita tenir el títol de bussejador professional. La Federació Espanyola d'Activitats Subaquàtiques té diferents nivells de titulacions, llavors es demana la màxima, l'anomenada de 3 estrelles, que és amb profunditat il·limitada, és a dir, menys 30 metres, i amb més de 50 immersions registrades.
Sí que es necessiten unes hores com a submarinista, no?
Sí, sí, sí.
I la carrera, has comentat que podia ser història, arqueologia...
Sí, sí, sí. Has estat titulat en història, o en un grau o llicenciatura, d'història i arqueologia. Valen les dues.
Quin és el paper que té actualment l'arqueologia subaquàtica a Catalunya? o que ha tingut?
A Catalunya tenim bastants jaciments importants. Actualment és l'anomenat el CASC, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. És una branca del Museu d'Arqueologia de Catalunya i és l'òrgan principal que s'encarrega de fer el que són les prospeccions i les excavacions a nivell subaquàtic a Catalunya. Per exemple, a les nostres terres tenim el del Tebre 1, un jaciment que data de la Guerra del Francès, del 1813, i és un vaixell que pertanyia a la flota anglesa. Per exemple, i per la part que em toca, al Museu de la Mar de l'Ebre, tenim algunes restes d'aquest vaixell i tenim alguns vídeos on el Gustau Vivar ens explica com va funcionar i com es va desenvolupar el que és l'excavació.
Però després aquest vaixell el porten a terra, com si diguéssim, o el deixen al fons marí?
Sempre depèn de les condicions en què es troba. Quan els arqueòlegs veuen que és pertinent extraure'l, el poden extraure, però si veuen que l'extracció d'aquell jaciment o d'aquell vaixell perjudicarà la seva conservació, el que es fa és protegir-lo amb una espècie de capses o de gàbia metàl·liques i es protegeix per a la seva conservació. És veritat que extrauen tots els materials que puguin, per exemple, materials bèl·lics o materials de comerç que siguin d'interès, tot allò que es pugui extraure, però el que es pugui conservar, si s'ha de deteriorar, millor deixar-ho al lloc on està.
Molt curiós, Àngel. Doncs Àngel Pasqual, historiador i tècnic del Museu de la Mar de l'Ebre, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquesta professió d'arqueologia subaquàtica i fins la propera.
A vosaltres, moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda i moltes gràcies. Gràcies també a la Judit Castells. Ja ho sabeu, és una mena... Són, podríem dir, els Indiana Jones del mar, la gent que fa aquesta feina d'arqueologia subaquàtica. Coneixent professions, arribem gairebé a 4:45 de la tarda.
El Far. Via Crucis vivent de l'escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'escala.
L'esforç de tot un poble.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'escala.
I ho té tot.
Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'escala. A què esperes per venir a veure'l?
Dissabte 20 d'abril a l'Auditori Teatre Espaitel de Torroella de Montgrí, La Traviata, amb l'orquestra Martini Soler. La Traviata, una de les grans apostes de la programació a l'Espai Ter. Una oportunitat per viure de prop una de les grans òperes més representades de la història. Dissabte 20 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar. You can try.
Encara no has triat la mona per al teu fillol? Encara no has passat per Pastisseria Torrent? I doncs, a què esperes?
Pastisseria Torrent, més de 200 mones en exposició.
Amb els personatges de Fortnite, la LOL, els unicorns, la mona del Barça, les mones de sempre. I no t'ho perdis, una mona que et sorprendrà.
Totes les mones són fetes nostres amb la millor xocolata belga. Vine, corre cap a Pastisseria Torrent i encarrega ja la teva mona.
Pastisseria Torrent, al carrer Puig Sureda 11 de l'Escala, a tocar del Port d'en Perris. Pots trucar-nos per reservar comanda al 972 77 31 92. 972 77 31 92.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La informació més completa. Serveis, programes, locutors, àlbum fotogràfic,
Emissió en directe les 24 hores del dia.
www.radioarenys.cat. La ràdio del futur ja és aquí.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
4:45.
1, 2, 3, 4.
El destacat de la jornada.
I el destacat de la jornada d'avui ens porta a viatjar pel territori amb activitats, amb visites, amb recontes que s'estan fent ara mateix. Cristina Cantal.
Sí, bé, des de les 3 de la tarda, davant del Maram, al Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala, representants del projecte Sèpia i també voluntaris estan comptant els ous que han anat recollint els pescadors aquests mesos. Descobrim com va aquest recompte amb l'impulsor del projecte Sèpia, Boris Weisman.
Boris, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal esteu?
Doncs amb moltes ganes de saber quants ous porteu. Això també va per dotzenes o no? Aquí va una a una.
Això va per centenars. No, mira, aquí ens hem reunit uns quants voluntaris del projecte Sèpia. Estem aquí al port de l'Escala, just al davant del Maram. I mira, ja portem hora i mitja. I en hora i mitja hem fet el comptatge dels ous de Sèpia, vale? I entre tots els que som uns 10 voluntaris, hem comptat 6.736 ous de Sèpia. Vale? Sí, això són els ous que han anat recuperant tots els pescadors que surten a pescar i es troben els ous enganxats a les seves xarxes. Aleshores, ven aquí al port, els posen dins del viver i avui els comptem per saber quants ous tenim i a la que amaini el mar, perquè ara està el mar una mica fort, a la que amaini, doncs els treurem a fora perquè acabin la seva maduració i acabin eclosionant a mar obert. I ara que estem acabant de comptar els ous de sèpia, ens hi posarem amb els de calamar, que jo calculo que hi haurà pues unes 50 vegades més que els de sèpia.
Aquest recompte ha de ser complicat. Hem vist algun vídeo ja que heu penjat a les xarxes socials del projecte Sèpia. És complex comptar-los.
Són petits i els de sèpia estan en manyocs, estan en grups bastant densos, i aleshores pues, sí, s'ha de tenir una certa perícia i una certa experiència. Això com a tot ajuda. Després els de calamar són una mica són diferents, perquè són tires blanques, que hi ha 50 o 60 ous a cada tira, i aleshores ja tenim un altre mètode, que ja fem una mica per aproximació. Però els ous de sèpia els hem comptat tots, des del primer fins a l'últim.
Ara mencionaves els calamars. Fa uns dies parlàvem precisament amb tu per dir doncs, que algun dels ous ja havien nascut. Encara n'hi ha molts que estan dins dels ous o molts calamars ja han anat naixent?
Evidentment, alguns estan naixent, altres encara estan per madurar. I clar, els pescadors van aportant cada dia algun grapat d'ous nous. Aleshores, pues, sempre en tenim.
Claro. Escolta'm, m'imagino comptant 6.000 i pico d'ous, els podeu tocar o són tan sensibles que s'han de comptar, és a dir, sense manipular-los, sense contacte?
No, són bastant resistents. Tu has de pensar que els ous,
sí?
Per fora una funda, una funda bastant resistent, que els protegeix de la dessecació, els protegeix dels depredadors, fins i tot els protegeix de productes químics i hasta de la radiació, diuen. Aleshores, si nosaltres els podem, els manipulem, els posem a la mà, els toquem, els contem i ràpidament els tornem a posar dins de l'aigua amb un airejador perquè tinguin oxigen dins l'aigua i puguin bueno, no se'ns ofeguin.
Deies que aquests ous havien estat portats pels pescadors a les seves xarxes. Pot ser que s'hagin malmès en aquest trajecte o no? O si estan aquí és perquè estan bé?
Això pot passar, sobretot a l'estiu, quan el pescador que està fent la seva jornada llarga i de camí deixa els ous a ple sol, aleshores es poden calentar, escalfar massa i es poden morir. Ara a l'hivern això és més raro, més difícil, perquè clar, no fa tant de calor i... El problema que pot passar és bàsicament això, que els ous hagin estat en una galleda a ple sol,
sí?
i s'hagin ofegat i s'hagin mort. Això és un problema, perquè si els barregem,
clar,
amb els ous que estan bé, es podrien i es matarien els ous que estan bé. Per tant, hem de ser cuidadosos amb aquest tipus, amb aquesta manipulació.
I ara posarem 6.000 i pico d'ous nous de sèpia al mar.
Correcte,
naixeran 6.000 i pico de sèpies o d'aquests 6.000 hi ha una part que no... Bueno, que seran menjats, devorats, que senzillament...
Clar. Això és una cosa molt difícil de saber. Molt difícil. O sigui, la major part d'ells naixeran. i dels que neixin, el 90% sortiran de la gàbia. El que passa és que un cop hagin nascut, doncs clar, seran depredats per molts peixos i alguns d'ells doncs, creixeran i es faran adults i tornaran l'any que ve. O sigui, això no vol dir que l'any que ve tinguem 6.000 sèpies més a la primavera. Clar, ah. Això és com el cicle de la natura.
Ja. Quina alegria, no? 6.000 sèpies, els pescadors es fregarien les mans i, a més, es multiplicaria ràpidament l'espècie, no? Si 6.000 sèpies posen ous, sí. O 3.000 claro, sèpies claro. Posen ous, doncs vinga, amb un parell d'anys ho tenim resolt, això.
Claro, bueno, també has de pensar que totes aquestes sèpies són aliment pues, per als llobarros, per als besucs, per a les dorades... O sigui, això és... a la vegada aliment i depredador, és les dues coses.
Doncs escolta'm, que en tot cas que ho sapigueu, que ho estan comptant ara mateix i que en porten 6.000, quants has dit? 6.000 què?
6.300, quants sous són? Quants sous? 6.753.
6.753. Doncs, sí. Escolta'm, em quedo amb aquesta dada i a seguir sumant, Boris. Que...
seguim sumant, exactament.
Que vagi molt bé. Moltíssimes
gràcies.
Cuida't.
Gràcies.
A reveure. Fins després. I mentretant, mentre a l'escala estan comptant ous de sèpia, ahir ens arribaven novetats. I és que després de 100 dies d'amarrats a port, sembla que finalment la gent de Proactiva Open Arms ha tingut l'autorització del govern espanyol per poder sortir a mar. Això sí, sense autorització per missions de recerca i rescat de persones i per enviar, això sí, ajut humanitari a la zona de Lesbos. Que ens ho explica en Ricardo Gatti, que és el cap d'operacions de Proactiva. Ricardo, bona tarda, buenas tardes, bienvenido.
Sí, hola, buenas tardes, sí, gracias.
¿Os han dado autorización exactamente para qué?
Bueno, nos han dado autorización para poder navegar y llevar ayuda humanitaria a Grecia, porque sabemos que la situación ahí es muy, muy trágica, en los campos tenemos mucho material y entonces, bueno... pues entre todas las peticiones de autorizaciones que hemos estado pidiendo en estos tiempos, pues también pedimos esta y no las han dado. Como bien decías, nos sorprende mucho el hecho de que se nos prohíba tener una actitud activa de búsqueda y rescate y por ello, pues si tuviéramos que hacerlo, tendríamos que encontrarnos con una multa entre 300.000 y 900.000 euros, que es realmente algo muy sorprendente. Sí.
Una burrada. Sí. Además, sí. Os han restringido el área de navegación, ¿puede ser? Es decir...
Sí, exacto. Tenemos que ir directamente hacia las zonas que hemos pedido, ¿no? Entonces, otra restricción. Realmente, más que una autorización, parece casi toda una amenaza lo que nos ha dado.
A mí me sorprende, no entiendo de esto, pero a mí me sorprende que se pueda restringir la movilidad de nadie. Es decir, si hay una cuestión ligada a la libertad y a la democracia, es la libertad de movimiento. Y en este sentido, en el mar también existen los derechos humanos, ¿no? Más allá de tener la vida, también existe el derecho a la libertad de movimientos. Me sorprende.
Sí, es sorprendente y realmente... Mira, lo que nosotros siempre hemos hecho ha sido, de un lado, rescatar y del otro, pues denunciar las violaciones de los derechos humanos en la mar. Cosas que probablemente es lo que molesta, ¿no? Una de las cosas que molesta de las tareas que hacemos y que llevamos a cumplimiento nosotros. Entonces, claro, con lo que sabemos que el bloqueo de nuestro buque, como el bloqueo de los otros buques, es algo político, pues también en todo lo que conlleva pues nuestra operación, se pone en marcha la política. Y la política ahora como ahora está haciendo, bueno, campaña sobre la vida de las personas, ¿no? Bueno, y sabemos que hay unas violaciones de derechos humanos por parte de los gobiernos europeos que están más que documentados y más que a la orden del día, vamos.
¿Qué haréis, Ricardo? ¿Partís o os quedáis? ¿Partís, no supongo, o no?
Sí, partimos, porque, bueno... Mientras tanto, por lo menos, seguimos cumpliendo nosotros con nuestra labor también de ayudar a personas o que están en situaciones muy trágicas. Tenemos mucho material, muchísimo material que es, bueno, pues parte de donaciones y que tenemos todo almacenado y le vamos a dar salida de esta manera. Y por lo menos salimos del puerto, porque es imposible seguir adelante quedándose en el puerto, ¿no? Y entonces sí, partimos, evidentemente, contentos a la mitad. porque claro. Seguimos denunciando pues unos abusos por parte de los gobiernos europeos, ¿no? No solo a nosotros, pero evidentemente pues unos abusos en contra de las personas migrantes que se arriesgan las vidas.
¿Tenéis fecha de cuándo empieza la operación? Es decir, ¿vais a salir dentro de unos días o cuándo lo tenéis previsto esto?
Sí, saldremos, si todo va bien. Mira, estoy aquí en el barco y estamos cargando contrarreloj. Hemos pedido despacho para salir el viernes, entonces si todo va bien saldremos el viernes por la tarde y esto es el plan. Lo único que podrá retrasarse pues, será el tema de la carga, ¿no? Sí. Que es mucho material porque son alrededor de 20 toneladas, entonces imaginaros, ¿no? Cargar todo. Pero sí, saldremos más o menos en esta fecha.
Y si en el trayecto, no es fácil porque pasaréis por una zona que no es la más sensible, ¿eh? Pero si en el trayecto os encontráis náufragos, la ley os obliga a rescatarlo.
Claro, claro. La ley obliga a rescatar a todos los buques, entonces, bueno, tendremos que seguir lo que dicta la ley. Estaremos en una zona, pasaremos más que todo por una zona de rescate italiana, entonces bueno, pues habrá que llamar las autoridades italianas y seguir las instrucciones y bueno, pues ya está, en esto estamos muy tranquilos. Todo buque está sujeto a una normativa internacional y que será la que tendremos que cumplir en el caso que tuviéramos que encontrarnos a alguien, vamos.
Pues oye, en todo caso, el viernes en principio está prevista vuestra salida, está previsto que zarpéis hacia Lesbos, ¿no? ¿Vais hacia Grecia?
Sí, iremos antes estamos terminando el plan de navegación, pero entre Samos y Lesbos y bueno, pues mientras tanto también tendremos contacto con las otras realidades allí, pero en principio Samos y luego Lesbos, donde hemos empezado nuestra labor ya hace 3 años.
100 días, ¿eh? Ha costado esto. 100 días para conseguir la mitad. Esta es la política que hay en no solo en este país, sino en toda Europa, ¿eh? En toda Europa están los gobiernos mirando para otro lado. Lo digo porque hay elecciones dentro de 4 días. A ver si vamos tomando nota un poco de por dónde van los tiros, ¿no?
Exacto. Son 100 días de vergüenza, vamos. Son 100 días de vergüenza. Yo no puedo entender cómo la política se esté haciendo sobre la piel de la gente y se siga haciendo de esta manera.
Ricardo, si necesitáis cualquier ayuda, contad con nosotros, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, la verdad que es muy importante la ayuda que nos dais y el apoyo que siempre nos demostráis.
Buen trabajo y ánimo, suerte y
gracias.
Coraje. Que vaya muy bien, hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo, cuídate. Hasta luego.
Un abrazo. Ricardo Gatti, el cap d'operacions de Proactiva Open Arms, doncs ja heu sentit, carregant el vaixell d'ajuda humanitària en direcció cap a Lesbos amb la voluntat de fer arribar ajuda humanitària i amb el sentiment de marxar només per fer la meitat de la feina que volen fer. Evidentment, assistir als camps de refugiats és la meitat, que és el que faran ara, i l'altra meitat és seguir rescatant vides al mar. Inexplicable. De fet, inexplicable moltes coses. Hi ha una legislació internacional, hi ha una llei del mar, hi ha tota una normativa que s'ha de complir. I en aquest sentit, volem saber exactament què diu la llei i quina interpretació hem de fer de tot això que ens ha dit el Ricardo, del que ha dit el govern espanyol. És per això que saludem a aquesta hora de la tarda a l'advocat José María Rueda, que és advocat especialitzat en dret marítim. José María Rueda, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues un poco sorprendidos y con muchas preguntas, o con algunas preguntas. Porque, claro, nos llama la atención el hecho de que se pueda enviar una... se pueda permitir la navegación de un barco con el compromiso o con la condición de que no recoja náufragos. Es una cosa que nos ha llamado la atención.
Bueno, en principio no es tanto así, entiendo, ¿no? Porque efectivamente recoger un náufrago es un deber moral, es una obligación moral y un deber legal. Pero en todo caso, lo que parece que no está permitido por el gobierno español en este momento es que se organicen operaciones solo con este cometido.
Por tanto, ellos pueden ir a Lesbos a llevar ayuda humanitaria, pero no pueden ir, no pueden salir con el objetivo de recoger vidas humanas.
Como presupuesto, la Administración española por hoy entiende que no se pueden organizar estos viajes o estas operaciones solo con el objetivo de hacer rescates. A pesar de que Copenhague está haciendo una labor bastante más amplia e incluso de vigilancia, uh-huh, y compromete a los estados y a las partes que están implicadas en el cumplimiento de sus obligaciones.
Entiendo.
Entonces, el mero hecho de estar en operaciones de búsqueda o de, digamos, de observación, ya obliga a todos los comprometidos a actuar mejor y evitar pérdidas humanas.
Por eso no se permite en general a los barcos de las ONGs salir a navegar, para que no evidencien la necesidad de tener que rescatar vidas humanas, entiendo.
Ahí entramos más en una cuestión más política que administrativa, porque efectivamente el barco cumple todas las condiciones que necesita para navegar con seguridad, incluso recogiendo, como se ha visto en operaciones anteriores, a un gran número de personas y teniéndolos a bordo muchos días. Y nunca se ha quebrado el principio de seguridad. Otra cosa es que el barco efectivamente no está preparado para llevar 500 personas con atención permanente y medios de salvamento.
Correcto.
Pero eso no quiere decir que no puedan acercarse a un puerto cercano o ser asistidos por otro buque para, en definitiva, que estas personas no pierdan la vida.
Hay un hecho que este sí que es administrativo, y es el hecho de que los gobiernos y los navegantes, tengo entendido, usted lo sabe mucho mejor que yo, que tienen la obligación de rescatar a los náufragos. Es decir, tienen la obligación de asistir a las personas que estén en riesgo de perder su vida en alta mar.
Sí, los convenios SAR lo que están haciendo precisamente es definir las zonas en las que cada estado competente en materia de seguridad y salvamento tiene que disponer de todos los medios posibles para evitar en todo lo posible la pérdida de vidas humanas. Precisamente España tiene una zona SAR delimitada y en esta zona es competente, pero también es verdad que en la zona en donde estaba operando normalmente Pegasus, que es una zona libia, que es un estado frustrado, que está permanentemente en guerra, que tiene asignada por la ONU una zona SAR, pero que no tiene medios ni no puede cumplir su comisión, su cometido. Cuando las personas son rescatadas y llevadas a la zona maltesa o a la zona italiana, Italia o Malta se niegan sistemáticamente a recibirlo. Sí. Y ahí tenemos un gran problema, y es que son otros estados los que no cumplen. Pero España tampoco permitió, de alguna manera, tener un conflicto diplomático con estos países, entiendo, ¿eh?
Entiendo. Por lo cual, es decir, el motivo por el que España no permite zarpar estos barcos es porque sabe que se van a ir a rescatar gente, que luego van a pedir abrigo a los puertos de Malta e Italia. Esto va a generar un conflicto diplomático y, por tanto, para no tener problemas, los dejamos en tierra y así nadie se hace daño.
Para que el gobierno español lo negará, pero esta es la realidad. Otra cosa es que no es que se les deje en tierra, es que el buque queda en tierra y esta gente, cuando se muere y yo estoy mirando para otro lado, no lo veo. Y como no lo veo, no existe.
Vale.
Es un poco el conflicto que está sucediendo ahora mismo, porque en esa zona está muriendo gente por las condiciones en las que se encuentra.
Claro. Esa es la pregunta que le iba a hacer. Es decir, es evidente que ahí está muriendo gente. Lo único que hacen ver es que o hacen creer es que no lo ven. Es decir, como no
la
hay
misma UNTAD lo está ratificando, que son muertos casi a diario. Pero como no hay nadie que pueda asistirles, pues unos porque no están y otros porque no quieren mirar.
La zona libia a la que hacía referencia usted hace un momento es el SAR del Mediterráneo Central.
No es, pero en la zona que Italia ha condicionado para que no sea zona italiana, sino que sea zona aprobada por la ONU para Libia, pero que no se está respetando ni se está cumpliendo con los requisitos mínimos de operatividad, entre otras cosas porque están en guerra interna, ¿vale?
Claro. Esto es, igual ya me elevo de jurisprudencia, pero esto evidentemente viola las leyes internacionales y evidentemente los derechos humanos. No debería ser aquí el Tribunal Internacional de la Haya, no debería tomar posición en el asunto.
La Haya, el Tribunal del Mar en Hamburgo, pero necesita una denuncia de un Estado. El particular, excepto que sea particular afectado, que si se muere ya no tiene voz, los particulares que sepan de los incumplimientos del derecho del mar, efectivamente en el Tribunal de Hamburgo se podrían denunciar y estudiar estos asuntos, como se han estudiado en algunas ocasiones, y se ha condenado incluso al Estado italiano en algunas ocasiones por repatriar o por devolver a inmigrantes que han llegado otra vez a Libia en condiciones inhumanas, pero en este caso concreto, si por parte del gobierno español no existe una posición decidida de denunciar esto, los particulares o las partes lo tenemos muy difícil para que se nos escuche.
Correcto. Por tanto, esto debería ser un Estado, y ahora mismo, evidentemente, en la Unión Europea no hay ninguno que esté por la labor, más que nada porque precisamente son los países de los que nadie habla, Alemania, Holanda, Bélgica, los que están promoviendo que Italia, España, Grecia mantengan esta política para no acogerlos tampoco ellos. Y
tenemos elecciones parlamentarias este año. Tenemos un problema de populismo, o como se le quiera llamar, donde efectivamente Europa no termina de definir su futuro y donde los intereses políticos priman más que los intereses humanos o el respeto a los derechos humanos que están firmados y aprobados por todos los países miembros, ¿vale? Un problema delicado.
Evidente, sí, pues, lo veo. Una cuestión más, o un par de cuestiones. Me llama la atención, el domingo prohíben a un barco de una ONG vasca, el Aita Mare, que se vaya a llevar leche en polvo infantil a la zona precisamente de Lesbos y Grecia, y dos días después permiten al Open Arms salir con ayuda humanitaria para Lesbos y Grecia.
Aita Mare también tiene despacho.
¿También se lo han permitido?
Me parece que sí.
Vale. Hasta ahora desconocía yo esta información. Pero es igual, me sigue llamando la atención. Es decir, ¿el domingo lo prohíben y dos días más tarde lo permiten?
Porque la administración española está jugando, y posiblemente con ciertos criterios electoralistas, no digo nada, no opino. Pero parece como que, más allá de los aspectos administrativos del despacho, está viendo un poco ese trasfondo de utilizar el derecho administrativo para promover ciertas políticas o para dar ciertos visos de eficiencia administrativa, pero que no tiene nada que ver con la realidad ni con los problemas en sí.
Vale. Es decir, que si el día 28 no tuviéramos elecciones, estamos en el tiempo, en terreno de las hipótesis, ¿eh? Probablemente estos barcos seguirían amarrados en puerto esperando algún permiso.
No, es más quizás al contrario. Yo creo que el hecho de que en este gobierno último que hemos tenido haya habido ciertos incidentes conocidos en los que efectivamente se ha permitido en algunos momentos la entrada de refugiados, y eso, utilizado por otros partidos, ha sido un arma de confrontación. ¿Sí? Ahí el problema está más bien en que interesa o no interesa que se sepa o no se sepa según qué cosas y en qué momento. ¿Sí?
Correcto.
Si no hubiera elecciones, posiblemente esto habría estado resuelto de una manera más tranquila. Pero están los partidos ahora mismo, y el gobierno concretamente, muy condicionados al resultado de las elecciones y a cómo promueven los otros partidos las políticas o los hechos que están sucediendo.
Déjeme hacer una última pregunta. Ayer hablábamos otra vez de la iniciativa de la Generalitat de puertos seguros, de poner a disposición de las ONGs cuatro puertos en Cataluña, el de Sant Carles de Vilanova, la Geltrú, Roses y Palamós. Desde la Generalitat nos dicen, somos conscientes de que nosotros ponemos los puertos, pero si no hay permiso del gobierno de España, evidentemente esta gente no puede desembarcar. No puede desembarcar, pero el barco sí que puede atracar, ¿no?
Podría darse el caso, claro, porque la competencia de navegación en aguas españolas es del Estado, en independencia de la competencia que pueda tener el puerto de la Generalitat para que un buque arribe al puerto, ¿no? Otra cosa es que si efectivamente no tiene esa gente permiso de entrada, deberían de estar embarcados hasta que se decida su destino, ¿no?
Lo digo porque, claro, ahora se abre una nueva posibilidad. Es decir, imagínanos que en este viaje a Lesbos el Open Arms encuentra gente, se acoge a esta iniciativa de la Generalitat y se planta en el puerto de Roses, por ejemplo, o en el puerto de Palamós con 100 personas a bordo. Bueno,
en ese supuesto, porque es una mera hipótesis, lo veo.
Evidentemente.
Ya digo, el viaje a Lesbos teóricamente no pasa ni siquiera cerca de la zona de rescate Libia, que estaba un poco más al sur, pero en el supuesto de que esto sucediera y efectivamente la Generalitat le ofreciera una posibilidad de entrada, tendría que contar con el beneplácito del Estado, que es el competente incluso en la entrada en aguas nacionales.
Es decir,
puede ser que el Estado podría impedir incluso la entrada del buque en esas condiciones, no en aguas españolas, porque el derecho de paso es inocente, pero sí la retención antes de entrar en Puerto Laguio catalán. Evidentemente sería un conflicto. Pues, estamos en la mera hipótesis.
En la mera hipótesis, pues gordo va a ser. En todo caso, a José María le agradezco mucho toda la información. Estaremos atentos y veremos finalmente cómo evoluciona toda esta cuestión. Muy agradecido, muchísimas gracias.
Sí, le voy a hacer un último comentario.
Adelante.
A mí me da mucha pena que efectivamente sean las ONGs las que tengan que tomar iniciativas y que los gobiernos sean incapaces de encontrar una solución adecuada.
En eso, ¿dónde hay que firmar? Ya le digo yo creo que es muy lamentable. Deberían trabajar conjuntamente.
Hay muchísimas voces de muchísima gente que está intentando que efectivamente esto suceda, y sin embargo, políticamente, por el motivo que sea, y no alcanza a comprenderlo, no sucede.
Pero fíjese, como decía usted y recordaba, hay unas elecciones dentro de 4 días y me da a mí la sensación de que muy, muy pocos votos, muy pocos, se van a decidir en función a precisamente estos términos a los que hablamos ahora mismo.
Sí, pero son detalles que políticamente inciden en la pública, que según cómo se interpreten, los negritos nos están quitando puestos de trabajo y esas cosas. Es demasiado maleable el asunto y es una pena.
Sí que es verdad.
Es una pena, pero no somos humanos.
Estoy plenamente de acuerdo, José María. Desgraciadamente tendremos que seguir hablando del tema. Le agradezco mucho que nos haya atendido y que pase buenos días.
Pues espero que alguien lo entienda. Muchas gracias.
A usted, que vaya bien. Hasta luego.
Doncs aquesta és la visió també dels advocats especialitzats en dret marítim. És més una qüestió política, de voluntat, que no pas legal. Sobta que cap administració s'atreveixi a denunciar aquesta situació al Tribunal d'Hamburg. Arribem a les 5 en punt de la tarda per reflexionar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi han moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre. Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Infants s'esmunyeixen el tros del veí, i aquest en veure'ls s'arrabé les dents i els fa fora amb insults dignes d'avi. Soc d'un poble prou conscient, ric, divers i ple de sentiment, on no et miren de reull caminant pel carrer per vestir o estimar diferent. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.